Benvinguts i benvingudes al quart programa d'aquesta temporada de Ràdio La Dioms. Aquest és especial perquè celebrem el Dia Mundial de la Ràdio. Compartim una entrevista sobre el Festival Belluga i donem a conèixer les portes obertes de la nostra escola.
Comencem amb l'alumnat de cicle inicial, que ens parla sobre el Dia Mundial de la Ràdio, que és el 13 de febrer, i sobre el projecte radiofònic que fem a l'escola.
El dia 13 de febrer se celebra el Dia Mundial de la Ràdio.
A l'escola tenim la sort de tenir-ne una.
Ens agrada anar a la ràdio perquè així podem explicar a tothom coses interessants i informatives.
Un cop gravat, ens agrada escoltar junts el programa.
Visca la ràdio!
De la Dioms!
Ara l'alumnat de 5è ens informa sobre les portes obertes d'aquest curs 2024-2025. Escolteu amb atenció.
L'escola tenim moltes ganes de conèixer els nens i nenes que l'any vinent faran i 13. El dia 17 i 24 de febrer, a la tarda, a l'escola farem jornada de portes obertes.
Els nens i nenes de 5è i 6è t'aprimarien per cartells per poder penjar diferents botigues del barri. Així poder animar a que vingueu a conèixer. Veniu a l'Eladi.
Per acabar, volem compartir amb vosaltres l'entrevista sobre el festival Belluga. Els entrevistats són la regidora Natàlia Montcunill, de l'Ajuntament de Valls, i a Ramon Balcells, tècnic d'integració social de l'escola i organitzador d'aquest festival.
Bon dia. En el programa de la ràdio d'avui entrevistarem a la Natàlia Montcunill, regidora d'Acció Cívica, Joventut i Transparència i de Tecnologia de la Informació de l'Ajuntament de Valls.
I el Ramon Baixell, que forma part de l'organització d'aquest festival de Belluga i és el nostre tècnic d'integració social de l'escola.
Benvinguts a la ràdio La Dioms. Quina formació has hagut de fer per poder ser la regidora?
Doncs mira, crec que formació així pròpiament com per ser regidor no existeix. Hi ha una carrera universitària, que és Ciències Polítiques, que expliquen com funciona la política, que expliquen com funciona una mica l'administració, però pròpiament per ser regidor no n'hi ha cap, tot i que potser hi hauria de ser, eh? I al final, qualsevol persona que té ganes, que té empenta, que té idees, es pot presentar a les llistes electorals i ser escollit a les eleccions municipals, independentment de la formació que tingui o de l'experiència professional que pugui aportar. Jo, per exemple, vaig estudiar turisme, després em vaig especialitzar en direcció i planificació del turisme i vaig estar treballant durant 10 anys en una agència de viatges online. Com podeu veure, no hi ha res que tingui a veure amb la política. Però un dia la Teresa Rull, que és la nostra cap de llista, em va venir a veure i em va proposar formar part del seu projecte. I com que jo tenia inquietuds i ganes de portar el meu granet de sorra perquè Valls sigui una ciutat millor per tothom, doncs m'hi vaig apuntar. I a les eleccions, entre tots els que hi van participar, es va decidir que jo fos regidora. Sí que és veritat que un cop he sigut regidora he fet diferents formacions per entendre com funciona l'organització de l'Ajuntament i com s'han de fer les coses. Així que, bueno, ja ho sabeu, estudieu el que estudieu, potser vosaltres acabareu sent regidors també, si teniu ganes de portar.
Quines funcions tens a l'Ajuntament?
Mira, un regidor o una regidora treballa perquè tot funcioni bé a la ciutat, al poble, d'on ell és de regidor. En aquest cas, jo intento que Valls funcioni el millor possible. I som, al final, com un capità d'un equip que se n'encarrega de fer coses importants pel poble. Cada regidor, perquè n'hi ha diferents, a Valls en tenim 21, som 14 que estem al govern i la resta estan a l'oposició, però d'aquests 14 que estem a govern, cadascú té una responsabilitat. Per exemple, hi ha qui se n'ocupa de l'esport, hi ha qui s'ocupa de les escoles, de les festes, de diferents aspectes. I l'objectiu és sempre el de millorar la ciutat perquè sigui un lloc més agradable on tots visquem millor. Llavors, el que fem realment és, sobretot, escoltar la gent per saber què és el que necessiten i què és el que volen. Decidim si aquestes coses encaixen amb el que nosaltres considerem que ha de ser bo pel poble i llavors decidim arreglar els llocs o fer aquesta festa o fer altres accions. Treballem en equip amb els altres regidors perquè no podem treballar aïllats. Les escoles també han de treballar amb els de carrers perquè tingueu una bona entrada a l'escola, per exemple, i ajudem a organitzar, val? I podríem dir que al final un regidor és una persona que es preocupa pel poble i que treballa perquè cada dia sigui una miqueta millor.
Com es va crear el Festival de Joc del Camp de Tarragona Valljuga? Quins objectius persegueix?
Amb la resposta anterior, recordeu que us he dit que una de les funcions d'un regidor és escoltar. Doncs és el que vam fer en aquesta ocasió. Escoltar a un grup de persones que van venir a la regidoria de Centre Cívic i ens van manifestar la seva inquietud pels jocs de taula. Ells, que són molt friquis, diríem, d'aquest món, coneixen molts festivals i van pensar que seria molt guai fer-ne un a Valls per compartir la seva afició amb la resta del poble. I així ho van fer, perquè vam veure que els valors que aporten els jocs de taula encaixen molt bé amb el que volem a la regidoria, val? Que és crear activitats de lleure, generar espais on diferents generacions de persones es puguin relacionar entre elles, i no vam dubtar ni un moment. Llavors, quins objectius perseguim amb el Valljuga? Perquè no només és dir, mireu que guais que són els jocs de taula, que també, però el que perseguim és dinamitzar la ciutat amb una alternativa d'oci, crear un espai de trobada, com us deia abans, intergeneracional, perquè en un joc de taula hi poden jugar un avi i un net, un pare i un fill, poden jugar dos germans, són diferents generacions que s'uneixen al voltant d'un joc. També perseguim donar valor al joc de taula com un patrimoni cultural. I l'any passat, en la primera edició, vam portar, per exemple, una exposició de jocs tradicionals, que són els jocs als que jugaven els nostres avis, perquè volem que no es perdin i que es coneguin. També el que es vol, i aquí el Ramon és bastant culpable, juntament amb la Montse del MEAC, fomentar que el joc de taula es vegi com una eina d'aprenentatge i de socialització a les escoles. Crec que els jocs us poden ajudar molt a entendre certs conceptes i, a més, potenciar certes habilitats i certs valors que ens aporten els jocs de taula i que ara, si voleu, en podem parlar una miqueta més.
Quina implicació té l'Ajuntament en el projecte?
Doncs l'Ajuntament i, més concretament, la regidoria que jo sóc responsable, que és la de Centre Cívic i Joventut, som part de l'equip organitzador. Som un més d'aquest equip de persones que organitzen el festival i aportem idees i fem feina com tots els altres. El que sí que aporta la regidoria és també el finançament, perquè per organitzar un festival es necessiten diners, i a part d'això l'Ajuntament facilita tots els espais on es realitza el festival. Així és com l'Ajuntament i la regidoria en concret col·laboren amb el Valljuga.
Quines altres organitzacions col·laboren amb aquest festival?
D'entitats que participen en el festival n'hi ha unes quantes, i el que és molt guai és que totes són de Valls. Vol dir que a Valls hi ha com una inquietud per als jocs de taula que s'ha de potenciar. Llavors, en primer lloc tenim Mona Awalé, val? Que és una revista digital que se n'encarrega de la divulgació, d'explicar sobretot jocs de mancala, tot i que explica tot altre tipus de jocs. Els jocs de mancala són uns jocs tradicionals, si no recordo malament, africans, que són amb boletes i que fan pensar molt. Però el més guai d'aquests jocs és que allà on són tradicionals, a l'Àfrica, ajuden molt a relacionar-se a les persones entre ells, perquè veus que quasi el joc no li fan cas i el que fan és xerrar entre ells. També tenim el moviment educatiu de l'Alcamp, que és una entitat que procura que els professors, o que vol repensar la formació que tenen els professors i com plantegen les classes. Després tenim la Pera Juganera, que és una entitat lúdica i cultural que va o són aficionats als jocs de taula, però no només als jocs de taula, sinó també als videojocs, als llibres de fantasia, a moltes coses, el que diríem una mica aquest món que fins ara havíem considerat friqui, però que no és tan friqui i aporta moltes coses. Tenim la llibreria Tram, que és un comerç històric i local, que sí, que té tot tipus de llibres, però que si anem allà veureu que s'ha especialitzat en còmics, s'ha especialitzat en jocs de taula, també té una part de venda de jocs de taula i llibres de fantasia. Tenim a Roll en Família, no sé si el coneixeu, en Quet. Ell treballa, és el Ramon, ell treballa per difondre a les xarxes els beneficis del joc. Ell crec que està més centrat en els jocs de rol, que és un tipus de joc, i en explicar que els jocs de rol fins ara s'havien vist com persones una mica estranyes que jugaven, aquestes persones que porten aquestes ulleres i tot això, que jugaven, però que no és així, perquè ell no és així, i en segon lloc ell juga en família, per això d'aquí ve el nom, i després hi participa també la regidoria d'Acció Cívica i Joventut.
El festival vol inculcar alguns valors en concret?
Sí, perquè som coneixedors de que els jocs de taula tenen valors importants que ens ajuden a créixer i aprendre mentre ens divertim. I és molt més guai aprendre així que no només llegint d'un llibre, oi? Llavors, alguns, us explico el d'alguns, l'únic que potser el Ramon aquí podria fer una aportació més extensa, però sí que un dels principals és la cooperació i el treball en equip. Un joc, sí que hi ha jocs per jugar individualment, però la majoria d'ells són per treballar en conjunt. També hi ha el valor de la integració i de la inclusió, perquè al voltant d'una taula de joc, amb un joc al mig, tots som iguals. També fomenten els jocs de taula el pensament estratègic i la presa de decisions, perquè en un joc de taula tu has de decidir cap on va la teva fitxa perquè després puguis fer unes coses o aconseguir uns objectius. Respecte i empatia, respecte cap als altres jugadors. Aprendre a guanyar, però també a perdre. És important. Ens fomenten també la creativitat i la imaginació. El que dèiem abans també, la socialització, d'assentar-nos i conèixer gent jove, gent nova, al voltant d'un joc de taula. I un que crec que és important, la paciència i la perseverança. Un joc de taula no és pim-pam-pum, sinó que a vegades dura unes quantes hores i hem d'estar allà, tenir paciència i perseverança per aconseguir l'objectiu que ens proposa el joc. Aquests només són alguns, però de beneficis del joc n'hi ha moltíssims. I jo els he après amb l'organització d'això. No n'era coneixedora. El Ramon l'any passat ens ho va explicar perfectament i crec que és molt guai.
Què aporten els jocs de taula a la vostra vida quotidiana?
La vida quotidiana, el que a vegades pensem és que els jocs de taula només són per nens. I això no és així. El joc de taula ens acompanya al llarg de tota la vida, en totes les etapes de la vida. Aportarà més uns valors quan tenim una edat i aportarà més uns altres, però al final ens acompanya al llarg de tota la vida. I ara ens trobem en una era, en l'era digital, no? En què predominen les pantalles d'ordinadors, de tablets, els videojocs, i és molt guai, i ens agrada molt, però sabeu que no podem estar tot el dia darrere una pantalla. Llavors, els jocs de taula el que fan també és ajudar-nos a desconnectar i a treure estrès després d'un dia dur. Ens ajuden a passar més temps junts amb la nostra família, amb els nostres amics, però no estem dient que els jocs en la era digital, que no estem dient que el joc de taula és bo, que tot lo digital sigui dolent, sinó que hem de trobar l'equilibri una mica entre tot.
Quin paper juguen els jocs de taula a l'era digital?
Parlàvem una mica ara, no? El que ens ajuda, perquè sabeu que darrere una pantalla generalment està sol, però en l'era digital el joc de taula ens ajuda a estar junts, a estar tots en un mateix lloc, a parlar i a relacionar-nos entre nosaltres. Ens fan pensar i ser creatius, el que dèiem abans. Jo he de pensar quina estratègia vull seguir per aconseguir l'objectiu que em marca el joc. I també, com hem comentat abans, no? Una cosa no treu l'altra. Que haguem de jugar a jocs de taula o que vulguem jugar a jocs de taula no vol dir que no puguem jugar a jocs digitals. De fet, hi ha diferents jocs que barregen les dues coses i podem trobar una mica de tot. Però el que aporten principalment en aquesta era és aquesta desconnexió i aquesta socialització amb la resta.
Com es promociona el festival?
El festival es promociona de diferents maneres. El que hem fet primer que tot necessitem una imatge gràfica, vol dir un dibuix que representi el que és el Ball Juga, i el que hem fet és fer un cartell molt xulo, les dues edicions, amb artistes que són joves i que representen una mica, inclouen balls i els jocs de taula. Primer que tot, el que tenim és aquesta imatge gràfica. Un cop tenim aquesta imatge gràfica, ho promocionem publicant aquesta imatge a les xarxes i també penjant diferents cartells perquè la gent sàpiga que fem aquest festival i quan el fem i on el fem. Parlàvem de l'era digital. També en aquesta era sabeu que són molt importants les xarxes. El que fem també és promocionar-lo a través de les xarxes. Ball Juga té una compte d'Instagram, té una compte d'X, a partir d'aquí difonen la informació, però a més la resta d'entitats que participen del festival, que ajuden a organitzar-lo, també ajuden a que això es difongui. L'organització o part dels organitzadors també es dediquen a fer entrevistes com aquesta que estem fent ara. Això és una promoció del festival, perquè farà que els nens que escoltin aquesta entrevista sàpiguen que es fa aquest festival i que hi puguin participar. I també tenim anuncis de ràdio, perquè la ràdio, encara que estiguem a l'era digital, se segueix escoltant. És una font molt important d'informació per molta gent. Llavors tenim anuncis a la ràdio, a part a la web de l'Ajuntament i tot el que podem fer del boca a orella de gent que coneixem que ens agradaria que ens acompanyés aquest dia.
Bon dia, Ramon, i moltes gràcies per venir. Ens agrada molt que estiguis aquí i que et podem fer preguntes sobre aquest festival.
Per què t'organitzes el festival i com es va iniciar?
L'organització del festival va començar fa uns anys enrere, motivat pel neguit que teníem unes persones d'aquí de Valls per poder jugar. Hi ha moltes localitats d'arreu de Catalunya que fan festivals al joc i són molt grans. I es dona el cas que aquí a Valls tenim molts autors de jocs de taula que han publicat jocs a nivell internacional, i jocs de rol que també s'han traduït en diferents idiomes, fins i tot als Estats Units. I aquesta visibilitat no la veiem, així que van començar a preguntar, es van fer petites reunions i finalment, gràcies a la regidoria de joventut, van poder iniciar aquest projecte. És així com va iniciar, ja fa 3 anys que el projecte va començar a rodar. L'any passat va ser la primera edició, però ja vam trigar 1 any i mig en organitzar aquest festival. Hi ha molta feina darrere.
Quines són les normes del festival?
Les normes del festival són molt bàsiques. És la tolerància, el respecte entre tota la gent que hi hagi. També tenim unes normes que es faciliten a l'hora d'entrada en el que respecta la perspectiva de gènere. Hi ha una normativa en el que fa referència al tracte especialment al sexe femení, perquè això són unes mesures de seguretat que es van establir, tenint en compte que el festival té una perspectiva feminista ja des del primer inici i que volem potenciar en aquest dia que és el 8 de març, que és el Dia de la Dona. Nosaltres sempre el celebrem, el Dia de la Dona. I justament en aquesta edició hi haurà jocs que tenen aquesta representació. Dins d'aquests jocs, en aquestes taules, una de les normes és que no es pot menjar ni beure, perquè els jocs es poden fer molt bé i se'ls ha de respectar, s'ha de tindre cura dels jocs. Alguns són nostres i altres també ens els han cedit. És un d'aquests valors que s'han parlat abans, tindre cura de les coses que ens deixen.
Tu ajudes a organitzar-lo? T'agrada jugar-hi?
Sí, sóc un dels organitzadors com Rol en Família, que és un canal que vaig crear fa més de 10 anys perquè vaig començar a jugar a jocs de taula i de rol amb la meva dona i la meva filla. Vaig veure que no hi havia un espai on s'enfoqués aquesta afició a nivell familiar i que la meva filla també expliqués com si jugava, no? Des d'aquesta experiència se'm van apropar per poder-lo organitzar, ja que sóc autor de jocs de rol. Com us he dit abans, aquí a Valls n'hi ha uns quants d'aquests autors. Un sóc jo, que he publicat en diferents llengües, en català, castellà i anglès, i a través d'aquesta experiència ajudo per la part que em toca amb el tema dels jocs de rol i coneixement de certes editorials. Me quedo tot el dia? Me quedo tot el dia. Comencem abans de que s'obri el festival, fins i tot els dies previs per muntar-lo. Si hi ha activitats prèvies, també hi sóc present, amb les rodes de premsa, amb la difusió de les xarxes. Com s'ha comentat, l'any passat vam tindre una exposició de jocs tradicionals, també es van fer xerrades a nivell de docència per aplicar els jocs de taula i de rol en l'ensenyament, i vam haver-hi moltes coses en què tot l'equip organitzador hi és. I si m'agrada jugar-hi aquests dies, m'agradaria jugar-hi, però la meva tasca és d'atendre la gent que ve, els col·laboradors, perquè som moltes persones, no només amb la gent que participarà fent demostracions de jocs de taula i jocs exteriors, hi hauran més de 100 persones i se'ls ha d'atendre. Tot i així, al final de la jornada, a la nit, jo dirigiré un joc de taula. I és la part que podré participar-hi.
Els organitzadors poden jugar amb el públic?
Els organitzadors, la seva tasca, com ja us he dit, és d'organitzar i resoldre els problemes que hi puguin sorgir durant aquesta jornada. Temps per jugar no en tindrem tant. Ja, com us he comentat, jo faré una sessió nocturna amb un joc que he escrit i que es publicarà, espero que aquest any. N'hi ha algun en concret que, per la característica i l'específic que és el joc, que és, per exemple, el Jordi Climent, és un especialista i un docent que fa aquests jocs Mancala. Ell estarà present en aquesta taula de manera puntual ensenyant a jugar, però també tindrà les seves tasques d'organització. Al llarg del dia estarem donant el suport, i a la nit, si tot va bé, potser sí que podrem jugar. Però no ho fem tant per jugar nosaltres, sinó per ensenyar a la gent els beneficis poder jugar.
D'on surten tots els jocs que hi ha al festival?
Els jocs del festival surten de diferents editorials, perquè n'hi ha moltíssimes, que ens han cedit els seus jocs. Hi ha editorials que ens els cedeixen i els hem de tornar, hi ha editorials que ens els cedeixen ja de manera permanent perquè els podem sortejar. O sigui, si veniu al festival hi haurà unes dinàmiques, jocs, perquè pugueu optar a un premi, sí? I hi ha jocs que es donaran als que guanyin una sèrie de tornejos que s'han organitzat per aquell dia. Tots aquests jocs estaran en aquest festival. Hi ha jocs d'editorials, per exemple, de Vir, que és una editorial originalment brasileña i que té la seu a Barcelona, Maldito Games, Transky Games, bueno, hi ha editorials de tota mena, amb tota mena de jocs. Jo us invito a vindre perquè no només hi podreu jugar, sinó que els podreu comprar si us agrada, ja que tindrem punts de venda.
Alguns dels jocs que hi ha a la jugueteca de la nostra escola també estan al festival?
Els jocs que tenim a la jugueteca tenen uns quants anys. Llavors, com que el festival és molt nou, descobrireu molts jocs. Aquests potser els podreu trobar als punts de venda, com el Fantasma Blitz, el Monstris. De fet, aquest joc, el Monstris, l'any passat sí que hi era, perquè no és que es presentés, però era una novetat bastant important i va sortir en el dia del festival. Quins jocs tenim més a la jugoteca? El Uga Buga, que és un joc de cartes que de memòria que fas sons de homes de la prehistòria, que potser també el podreu trobar en algun dels punts de venda. Però tots no hi seran, perquè heu de pensar que al llarg de l'any surten molts jocs. És una indústria molt gran. Hi ha una frase que diu un divulgador, que es diu Oriol Comas i Coma, que diu: jugar no és un joc. En el sentit de que hi ha una indústria que viu molt d'això i cada vegada s'està fent més gran. Perquè, com hem parlat abans, deia la Natàlia, el joc cerca socialitzar. I en una època on ens estem allunyant una mica de nosaltres, s'està veient les potencialitats d'aquesta afició i estan sortint constantment jocs de taula.
Tots els jocs són en llengua catalana?
La gràcia dels jocs de taula és que són en diferents idiomes. Tu pots jugar amb qualsevol persona del món. Per exemple, en un joc que es diu El Catan, que és molt, molt famós i a més té ja més de 30 anys, i aquella persona, encara que no parli el teu mateix idioma, com que les regles són les mateixes, podreu jugar. El que s'està aconseguint ara, i cal dir-ho, el Consorci per la Normalització Lingüística serà present en el Festival Valljuga, promovent que les instruccions, o sigui, el que t'ensenya a jugar amb aquest joc, hi hagi la seva part en català. Hi ha molts jocs que tenen el català en les instruccions i altres que no. Alguns són només en anglès, altres porten diferents idiomes, o el castellà, i estem promovent que també hi sigui el català, perquè és una llengua que parla més de 10 milions de persones en el món, que s'ha de tenir en compte, que s'ha de protegir. És la nostra llengua, és la que ens identifica, la que ens permet parlar amb els nostres avis, la que ens vincula a la terra, i que des del Valljuga, evidentment, promovem en tot moment, perquè és l'idioma del nostre festival.
Quins són els jocs que juguen més persones?
Aquesta és una pregunta complicada, perquè, com us he dit, hi ha tants jocs, hi ha molts jocs. Un dels que juguen més persones, per exemple, és el Monopoly. Coneixeu el Monopoly? És un joc en què vas comprant carrers i vas creant hotels. Aquest joc inicialment es va crear per ensenyar als nens dels Estats Units com és el funcionament una mica de l'economia, entengueu, amb el tema de canvis de monedes i tal. Llavors hi ha monopolis de fet hi ha gent que els col·lecciona. Hi ha monopolis de sèries com Stranger Things, Joc de Trons, de grups de música com Queen, de tota mena. Aquest és un joc que és molt proper, que nosaltres li diem un party game, és un joc de festa que es treu després d'un sopar. Però un dels jocs que va canviar el que és la indústria que us he dit, aquesta manera de crear jocs, és el Catan. El Catan, que va sortir ja fa 30 anys, és un dels jocs o el que més s'ha vengut arreu del món, va generar aquest canvi. Hi ha campionats mundials de Catan. I un altre, que també és bastant reconegut i que podreu trobar fins i tot en algun supermercat, es diu Carcassonne. El Carcassonne és un joc de losetes, que són uns trossets de fusta, vas construint castells, i és un joc que també hi ha campionats mundials i podria... No, em sembla que em puc equivocar, però diria que un català va guanyar el campionat mundial. No sé si és el de Carcassonne o Catan, però aquí a Catalunya se juga molt a jocs de taula.
Has jugat a tots els jocs que hi ha o ha hagut al festival? Quins t'ha agradat més?
A veure, aquest any he jugat alguns jocs, però... Si no recordo malament, la darrera vegada que vam mirar hi haurà més de 125 taules de jocs. En cada taula es pot ensenyar més d'un un o dos jocs. Estem parlant de 250 jocs com a topall. És molt difícil que hagi pogut jugar tots, perquè hi ha jocs de tota mena. Hi ha jocs que duren des d'un minut, com... jocs de cartes, fins a jocs que poden durar una, dos o més hores. Jo els jocs que m'agrada personalment són els col·laboratius, que tenen aquest component en què tots van a una per aconseguir assolir un objectiu, o els jocs de cartes que són rapidets, de 20-30 minuts, per passar l'estona. D'aquests n'hi haurà uns quants. L'any passat vaig jugar al Monstris, al festival del Belluga, i em va agradar tant que el vaig comprar i ara el tenim a la jugoteca. Aquests són els més entretinguts per mi. Però n'hi ha de tota mena. Hi ha un joc per cada persona. Imagineu-vos que pot ser que t'agraden els jocs que es tracta més de guanyar, que ser el primer. Hi ha jocs que estan més centrats en socialitzar, que es tracta de crear una història conjunta. Hi ha jocs que es tracta de descobrir o aconseguir coses que van al llarg del joc, no? N'hi ha de molta mena. I llavors a tots es fa difícil jugar, ja m'agradaria. Però una de les coses que també m'agrada molt és poder estar aquí a l'escola amb vosaltres, i si hagués de jugar tots els jocs que sortiran al festival, me perdria aquesta experiència aquí a l'Aladi.
I en jocs electrònics com l'Escalestric?
Al festival hi haurà molta mena de jocs. Hi ha alguns jocs que tenen un component electrònic. Que jo sàpiga, no n'hi haurà cap d'electrònic. I m'agrada molt que me facis aquesta pregunta, perquè... M'has parlat de l'Escalèxtric, sí? L'Escalèxtric és una joguina. I això em dona l'oportunitat d'explicar-vos quina diferència hi ha entre joc i joguina. Sabeu que hi ha? Creieu que és el mateix? No, oi? Heu de pensar que una joguina està pensada per divertir-te. Heu vist alguna joguina que et porti unes instruccions de com jugar-la? No hi ha cap joguina, et compres una nina i no et diu com has de jugar amb aquesta nina. Amb les joguines, tu fas la canalla fa un joc figuratiu, poden jugar de moltes maneres, no hi ha res establert. En canvi, amb els jocs de taula hi ha unes normes, hi ha un objectiu que t'expliquen les instruccions. Hi ha doncs aquesta capacitat de poder col·laborar, de poder fins i tot viure una història. Hi ha molts jocs que no només és trec cartes, sinó que tenen una història darrere que pots aprendre, pots estudiar, pots llegir. Abans he parlat del Carcassonne. Carcassonne és una ciutat medieval, la més gran d'Europa, que es troba al sud de França. Era una regió que havia tingut presència catalana i es tracta de conquerir castells. Doncs això realment va passar i des d'aquí es va crear aquesta història. L'any passat el Vallluga van presentar un joc que estava basat en la batalla del Pont de Goi, que és una batalla que va passar aquí el 1804, no recordo exactament. Hauria d'haver-hi jugat més, perquè la gràcia dels jocs és que t'ensenyen història. I les joguines t'ensenyen a passar-t'ho bé, que és una mica aquesta diferència. Dit això, coses que tenen aquest component de diversió que et donen les joguines, sí seran. Com per exemple el caplà, que són estructures de fusta que podreu muntar. Hi haurà jocs exteriors de gran format fora del recinte del Vallluga. Jocs tradicionals com llançar l'espardenya. El joc de llançament d'espardenya és molt divertit. O d'estirar la corda. Hi haurà jocs d'un noi d'aquí de Valls que està fent estructures que es diu desenxufables, que és perquè els nens aprenguin a jugar fora del que són les consoles. I llavors són jocs amb mecàniques de molles i de més, que són molt xulos. També hi haurà una secció de Lego, de fer construccions i de més. I tot el ventall d'oportunitats per aprendre altres maneres de jugar, com els jocs de taula, els jocs de rol, en què interpretes personatges de mons de fantasia, perquè si hi ha alguna cosa més divertida que jugar amb un joc de taula és que tu siguis el personatge, tu siguis el protagonista. I aquesta mena de jocs també n'hi haurà. I una novetat que tindrem en aquest festival serà un esport que es diu Jugger, que va sorgir a Alemanya ara fa més de 10 anys, en el que es juga amb espases de goma, perquè no et facis mal, i és una mena de futbol i rugby a la vegada. Serà molt divertit. També tindrem un joc de rol en viu, en el que els visitants que vinguin al Vallluga podran descobrir qui ha estat l'assassí d'una persona que mor fictícia en el festival, i estarà ambientat al Valls de principis del segle XX. És a dir que hi haurà coses molt xules que us invito a que vingueu al festival per descobrir-les.
Moltes gràcies per explicar-nos més coses sobre el festival Vallluga. Ens veiem al festival.
Estem desitjant que arribi el dia 8 de març i ens trobem tots a aquest festival a la Sala Cursal de Valls. Esperem que us hagi agradat el programa. Fins la pròxima!